Bé, iniciem la primera sessió d'anàlisi d'experiències i projectes de centre sobre el tema del simposi, sobre el interlingüisme i la pràctica educativa. Em toca presentar, i tinc el goig de presentar, en primer lloc, la Carme Carbonell. No sé si fa falta presentar-la perquè és una persona que amb aquestes trobades i amb aquests simposis doncs, és així. Actualment és directora del CIC La Sínia de Vic. Ha exercit de mestres i de direcció de centres en molts centres de primària. Del 99 al 2004 va exercir de mestre el programa d'educació compensatòria als centres de Ciutat de Vic. Per altra banda, també ha estat formadora del programa de formació per als equips directius del Departament d'Educació del 2007 al 2009 al Maresme, al Vallès Oriental i a Barcelona Comarques. Ha participat també en projectes de recerca com a anàlisi i dinamització de les actuacions d'atenció a la diversitat en 6 centres de primària i secundària de la comarca d'Osona, en el marc dels ajuts de recerca d'innovació educativa de l'URSI de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en un altre projecte del d'URSI, Escola i Comunitat Intercultural. En fi, que ha estat també professora de nombrosos cursos, seminaris i assessoraments i ha participat, com deia, en multitud de jornades i fòrums d'anàlisi i debat referit a la interculturalitat, l'educació i la immigració. En segon lloc, en segon terme, parlaran o ens explicaran la seva experiència. M'hora de dinar, parlàvem amb elles, que és una experiència des de les trinxeres, que això també ens va molt bé, des de la primera línia. La Núria Nogueres és professora de Geografia i Història. Les dues treballen a l'IES Tos i Codina de Mataró. A part de tenir una gran experiència docent en instituts públics, el curs 88-89 es va inaugurar a l'Institut de Formació Professional de Tos i Codina de Mataró i hi va assumir la direcció durant 3 anys, en els quals van anar augmentant les famílies professionals que s'imparteixen en el centre. El curs 93-94, com a coordinadora pedagògica del mateix centre, participa en l'implantació dels nous estudis d'ESO, de caràcter experimental, i des d'aquest càrrec, que va ocupar durant 6 anys, va participar en l'implantació en cursos successius de tota l'etapa d'ESO, el nou batxillerat, i a la transformació de la formació professional de primer i segon grau en cicles formatius de grau mig i superior. Finalment, el curs 2005-2006 es va reincorporar a la direcció de l'Institut, del Tos i Codina, amb el càrrec de coordinadora pedagògica, i actualment el centre està dins d'un pla de millora que us acaba el curs 2009-2010.
Sí, sí, d'aquí 2 anys.
D'aquí 2 anys, exacte. L'Encarna Arita és mestra d'Educació General Bàsica en l'especialitat de Filologia Catalana i Llengua Estrangera i treballa també en l'ensenyament públic des de l'any 84 a Mataró. Ha estat treballant durant 8 anys com a mestre de català en el programa d'immersió lingüística en escoles de Mataró amb alumnes d'edat de preprovari fins a 8è. Fins al 2002 treballa en el cicle superior de primària i l'any 2003 comença a treballar a l'IES Tos i Codina com a tutora de l'aula d'acollida. Actualment compagina les tasques de la coordinadora LIC de centre amb les classes de català a l'aula d'acollida i primer d'ESO. I res més, deixo en primer lloc la Carme, com vulguis.
Bona tarda a tots. Bona tarda, a mi em fa una especial il·lusió estar aquí amb vosaltres, primer perquè la gent de Girona i sobretot els de la universitat han estat per nosaltres, per molts que treballem en aquesta feina dura de cada dia, un motor per tirar endavant amb il·lusió i amb compromís per donar resposta sobretot a les noves societats que ens trobem a casa nostra. Per tant, primer tot agrair a l'organització que hagin pensat en nosaltres i també que ens sembla que els que som aquí dalt, tant les de Mataró com nosaltres mateixos de Vic, representem o estem representant a una colla de professionals que encara tenim il·lusió i encara tenim esperança que potser canviarem alguna cosa. No ho sé, de mica en mica ho anirem fent, però sí que mentre es mantingui la il·lusió amb aquesta feina es poden guanyar metes, no? Per tant, jo us explicaré el projecte que durant 5 anys estem portant a terme amb una escola que es diu La Sínia, que és el resultat d'una fusió d'una escola molt petitona amb 89 alumnes, que es deia el Montseny, i que estava ubicada en un barri amb un 50% d'immigració, la qual cosa havia comportat uns resultats o una matrícula tan baixa, que s'havia convertit en el que es diu un gueto només monocultural. Era l'escola de tots els alumnes marroquins. Quan se'ns va proposar agafar aquesta escola, el Montseny, per tant partim del projecte del Montseny, ens trobem en aquesta situació a partir d'unes dades poblacionals que vam treballar conjuntament amb els assistents socials de barri. Ens vam adonar que en 5 anys la població immigrada passava del 8% al 23%. I en 5 anys també aquests mateixos habitatges, és una zona que hi ha uns 3.000 o 4.000 habitants, passava al 52%. Les dades comencen, fan una mica d'impressió, perquè si en 5 anys una societat canvia d'aquesta manera, evidentment que no és fàcil entomar els canvis relacionals que s'hi donen. Què suposa per l'escola aquestes dades? Doncs d'entrada, un rebuig d'una part de la població autòctona a la presència migratòria. Per tant, les famílies autòctones deixen els habitatges i se'n van del barri. I els pisos són ocupats per persones nouvingudes que en un primer moment són alumnes, fills de les reagrupacions familiars, però que de mica en mica es reconverteixen en pisos habitats per molts nois joves de 18 a 20 i escaig d'anys subsaharians. La conseqüència és reticència a matricular els seus fills al nostre centre, per tant el tema era difícil. Bueno, sempre hi ha gent que està com una mica, no sé, que pensa que pot arreglar alguna cosa i un grup de persones ens vam decidir a veure com podíem canviar aquesta situació. Dir-vos aquesta escola, l'any passat es va fusionar amb una petita que havia, amb una nova que començava només amb un parvulari i el resultat ha estat aquest edifici que heu vist abans, que deia La Sínia, molt modern i que estem molt bé com a mínim, podem començar a parlar d'igualtat d'oportunitats a partir del contenidor, és a dir, l'escola és adequada per tenir-hi els nens, la que teníem abans no, era una cosa, em sembla, impresentable com per poder parlar d'igualtat en una societat, en una ciutat que es parla contínuament d'igualtat. Quan agafem o s'agafa la direcció, i com que avui toca parlar de llengua, ens trobem amb que el context, evidentment, comporta la diversitat lingüística. I pensem com ho podem, com podem fer. O sigui, com podem passar d'una escola de mínims vull dir una escola plena d'assis, ja m'enteneu què vull dir, una escola de mínims, d'arribar a mínims a nivell acadèmic, a una escola de màxims. I estamos en ello, no us penseu que ara tot vagi per dalt de tot, però sí que s'hi ha conegut. I d'entrada pensem que sols no ens veiem amb cor de fer-ho, penso que havíem de demanar ajuda. Per tant, rumiem i pensem que hem de començar a establir espais d'intercanvi amb la comunitat, sobretot de comunicació. Aquí començaríem a parlar de no només ensenyament didàctic de la llengua, sinó d'ús de la llengua fora de l'espai escolar. Intentem buscar vies de millora dels aprenentatges a partir del diàleg pedagògic, i això voldrà dir canvis dins del claustre, i també fent que l'alumnat pugui participar fora de l'espai escolar perquè la llengua sigui usada en situacions, diguem-ne, normalitzadores. Per poder mantenir això que ens proposàvem amb una coherència educativa, s'elabora un projecte, el punt número de l'ideari diu que l'escola és el nucli radial d'una xarxa local, que s'ha de retroalimentar per poder tenir resultats. I bueno, fem aquest dibuix, que veureu que hi ha els tres nivells de xarxa que ens hem posat treballant. El nivell 1 és el centre, per tant la xarxa interna serà la comunitat escolar, pares, mestres i alumnes. El nivell 2 serà la xarxa externa educativa, el que el departament ens dona per el recurs que ens dona humà per poder tirar, per tocar els temes específics de l'aprenentatge. I el 3 seria la xarxa amb l'entorn, que és la comunitat veïnal, que en aquest cas són els pares dels fills que nosaltres tenim com a alumnes. Per tant, fixeu-vos que les fletxes, el nucli no són les rodones, sinó que el nucli d'aquest treball de xarxa és l'alumne. Les famílies ens porten els alumnes, nosaltres fem el que podem, ajudats per la xarxa externa, i els retornem a la comunitat d'alguna manera més positiva a nivell de, o a més nivell acadèmic. Aquest seria el muntatge del nostre treball en xarxa. Per fer això, durant 2-3 anys hem estat parlant amb tots els agents externs i ens hem concentrat, doncs, de vegades en trobades que fem mensualment, unes 15 persones de diferents estaments. Us diré una mica unes quantes. La nivell 1 ja el sabeu, són pares, mestres i alumnes. El nivell 2 seran, doncs, tots els serveis educatius, per tant, IAPs, RPs, logopedes, centres de secundària, educació, llars d'infants, tots els que tenen a veure amb l'educació. I la comunitat hi entraria els veïns, sobretot les associacions de veïns, perquè són representants de les comunitats. Aquí entra també per nosaltres la Universitat de Vic, que ens ha ajudat i que hem treballat conjuntament i treballem conjuntament en recerca. Hi entraria les biblioteques, hi entrarien els botiguers, també hi entren, hi entren la parròquia i les associacions diverses que poden haver-hi en un barri. Heu vist quan he posat les dades al primer lloc que és un barri de 20.000 habitants, és un barri gran. Per tant, és un barri, una barriada que té moltes associacions de veïns, moltes. Bé, doncs, posant-nos a treballar amb aquesta manera, hem descuidat unes persones molt importants, són els serveis socials, que estan aquí en la comunitat també. Fixeu-vos, i els metges. Fixeu-vos que són els tres pilars de l'educació, de les àrees de l'educació primària, diguéssim, o dels serveis socials primaris de la població, fan un triangle que són metges, socials i escola. Aquests tres potser vam ser els pioners en reorganitzar o trobar espais d'intersecció per treballar conjunts i que actualment estem portant un projecte a nivell d'aquesta comunitat de 20.000 habitants. Per tant, ens ha funcionat, en certa manera, i anem caminant, però ens hem trobat amb una cosa que no ens esperàvem. És a dir, ens pensàvem que la comunitat respondria malament i han sigut els primers a respondre. Llavors ens hem preguntat com és que la comunitat li interessi tant participar en un projecte que entomi l'acolliment de les famílies estrangeres, compartint objectius de parla. Ells també comparteixen, tant els metges com els socials, que la llengua catalana és la llengua de comunicació, de cohesió, etc. etc. Doncs és molt simple, tots compartim les mateixes necessitats i és més fàcil treballar de vegades amb la comunitat que compartim que no pas de vegades buscant un agent extern que toca molts temes i que potser aquell hi pot dedicar-hi poques hores. Nosaltres estem repartits els mestres de l'escola amb comissions per participar en projectes polítics, pla de barris, hi ha una comissió de mestres que hi participa, extraescolars, biblioteques, no sé, tothom es va ubicant en algun lloc per veure de trobar la resposta i donar coherència a la feina que fem des de l'escola. Com que l'entrada a la comunitat és bàsica, la llengua no només, ja ho he dit un cop, però ho aniré repetint contínuament, no podem ensenyar llengua només a nivell didàctic, la llengua és tot, la llengua és comunicació, i comunicació vol dir conviure, vol dir respecte, vol dir participar, vol dir tot. Per tant, pensem que aquesta entrada a la comunitat l'hem de preveure amb aquesta, una mica amb aquest esquema que pot ser referent. Necessitem una llengua comuna, perquè n'hi ha moltes de llengües i moltes diversitats, a partir del coneixement progressiu de les altres cultures, i amb aquests dos components iniciem el diàleg. Aquest diàleg ha de tenir ganes d'interactuar, per tant, hi ha d'haver gent predisposada a parlar i a buscar moments de trobada, i ha de donar-se aquest embolcall afectiu. A mi m'agrada molt la paraula, sempre la poso, però la traduiré. L'embolcall afectiu vol dir el grup. Una persona sola no pot parlar amb ningú. Per tant, els nostres alumnes necessiten un grup de persones, de nens, d'adults, del que sigui, perquè puguin fer ús d'aquesta llengua, no? De la seva i de la que aprenen. Que en la societat que estem, en l'entorn que estem social, es troben amb molts nens ja més grans que també han après la mateixa llengua. Per tant, llengua igual a diversitat, perquè dins dels mateixos parlants hi ha diferents registres. Aquí se'ns va acotant tota la història en una paraula que és la llengua, un altre element de diversitat. Per tant, l'escola haurà d'estar preparada i organitzada per donar resposta a una altra diversitat. Anem sumant perquè la paraula homogeni ja l'hauríem de desterrar. És simplement donar resposta a les diversitats, les diferents maneres que se'ns presenta la diversitat. A partir del 2004, el departament comença a donar, dona resposta per primera vegada, em sembla que la Subdirecció General d'Innovació Educativa, i presenta el Pla de Llengua i Cohesió Social. Per nosaltres, que ens va caure les mans com, ens va caure bé, els vam llegir i ens va semblar que era un element important, vam detectar que era l'únic element, l'únic document que incluïa la dimensió social de l'educació. Amb què vull dir? Evidentment que l'educació té un component social, però de vegades ens tanquem tant amb la qüestió només acadèmica que deixem de pensar en que molts aprenentatges parteixen d'una prèvia, que és tenir el tema social controlat. Bé, aquest projecte parteix d'aquests tres eixos, que el coneixeu perfectament: és consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte plurilingüe, fomentar l'educació intercultural i promoure igualtat d'oportunitats. Per tot l'alumnat. No només era per aquells nens que arriben. No, és per tot l'alumnat. Per tant, podíem començar a desenvolupar actuacions a veure si era veritat que ordenant l'escola a tots nivells podíem fer desaparèixer l'estigma que portàvem darrere i que encara portem i que portarem molts anys, de que les escoles perifèriques, les escoles amb immigració, tenen poc nivell. Un dels punts que ens va semblar que havíem de tocar primer de tot per canviar i per ensenyar la llengua ben, per fer la llengua operativa, era a partir d'una anàlisi crítica de què teníem el nostre centre. I la primera anàlisi, o la primera crítica, va ser a l'entorn de la comunitat interna, al nivell 1. Ens vam trobar amb un equip docent que corria dues velocitats. Veieu que els que són de color negre són negatius, diguéssim, i els que ho veien d'una altra manera, positiu, no? Per tant, a dins el claustre hi havia un grup de persones que creien que el fet que arribessin tants alumnats, tant alumnat immigrat, era un problema, i en canvi hi havia uns quants que semblava que hi veien l'oportunitat per treure al tema d'estigma. Les famílies tot ho veien negre, ja ho heu vist, no portaven els nens, cada vegada hi havia menys matrícules. Bé, es comença a treballar amb un grup de persones sense massa consens amb el claustre, però deixant-hi moltes hores de treball per intentar canviar la filosofia del uf, quina por al canvi, això ho hem fet tota la vida així i ara què voleu canviar? Les coses es fan d'aquesta manera i no hi ha tot dia que el canvi. I pensàvem que nosaltres que sí. Per tant, es van començar a canviar maneres de treballar a l'aula, sobretot els alumnes autòctons, diguem la paraula aquesta, autòctons, van experimentar noves experiències d'aprenentatge i al cap de 3 anys l'avaluació de competències bàsiques, de consciència fonològica que els hi fèiem i de les avaluacions de seguiment del centre començaven a canviar. Els nivells pujaven i semblava que la millora acadèmica podia fer que canviés la percepció externa de que l'alumnat immigrat feia baixar els nivells de classe. Però, esclar, havíem d'explicar a les famílies què fèiem, a més, perquè ni les proves les veien ni com ensenyàvem tampoc. Havíem d'explicar a les famílies quin canvi es produïa dintre el centre per produir això. Bueno, ens vam preparar una sèrie de recursos que ens semblava que tampoc havíem d'inventar. Uns venien donats pel departament, els altres els havíem d'estructurar més nosaltres. Per tant, vam veure que la diversitat requeria organització, no s'hi valia improvisar perquè la improvisació no arribava a res. Continuava produint angoixa entre el professorat. Per tant, si no s'havia d'improvisar, exigia, com a mínim des de l'equip directiu, que es gestionés i organitzessin els recursos per crear el marc organitzatiu dins l'aula i de relacions del centre amb la comunitat, perquè ja he dit abans que sols no ens veiem en cor. Havíem de promoure una actitud responsable per part del professorat a partir del saber fer, del que un sap a nivell intern, i com fer-ho per passar-ho als companys. I promovíem polítiques inclusives de compromís i participació, col·laboració amb els agents externs. Què preteníem amb tota aquesta estructura organitzativa? Preteníem crear l'estructura de suport a la comunitat escolar. Nosaltres estàvem sols. Tothom parlava malament de l'escola i ningú volia matricular els seus fills. I havíem de fer, estem en la línia de fer, que el centre és un referent important al barri, que molta gent es troba al barri i que és una escola d'investigació i d'innovació. Per tant, si no teníem l'estructura creada, difícilment sols haguéssim aconseguit res. Comencem amb una sèrie d'estructures que vam canviar a nivell d'organització i es va consensuar amb la claustra que si fins aquell moment la comissió d'escolarització de Vic donava menys nens a l'escola perquè hi havia molts nens amb necessitats educatives, nosaltres tombàvem, fèiem una proposta al departament de que volíem 25 nens per aula. No volíem treballar amb 14 o 15 nens, malgrat una part del claustre hi havia estat acostumat perquè semblava que amb menys nens podíem fer més feina individual, podíem fer més reforç. Nosaltres desmuntem la situació i els diem volem 25 nens i us ho demanem perquè així sí que podem créixer amb qualitat. Perquè si no ho fem d'aquesta manera, com que les ciutats d'avui dia van arribant població nouvinguda, va haver-hi un degoteig constant a les escoles que fa que si no està molt ben preparat l'aula, arribin a ressentir-se els nanos, evidentment. Per tant, primera actuació, P3, volem 25 nens, el departament ens ho concedeix i comencem a treballar amb grups sencers. Podríem afegir-hi aquesta estratègia en què un nen a P3 té molt camí per a fer encara. Tenim temps de fer coses, tenim temps d'ensenyar. I per tant, si apretem molt l'educació infantil, apretem molt, aviam si m'enteneu, És a dir, ens hi dediquem i ho fem bé, és possible que a primer de primària puguem tenir un nen, diguem-ne, curricular. Perquè a les escoles sempre anem parlant de treballs adaptats i coses d'aquestes. Em sembla que hem d'anar caminant cap a la... Quan en diem activitats normalitzadores, hem d'anar caminant cap a aquesta situació de... si el curricular és el normal, doncs nosaltres volem ser normals. Per tant, tampoc ni som CAEPs ni som res de res. Anem cap a la normalitat. La diversitat lingüística és un període i, per tant, si el fem bé, educació infantil, la cosa funciona. L'educació infantil, ja ho veieu que iniciem el camí cap a la igualtat, per tant, si ho fem bé, hauríem d'arribar amb nanos que poguessin graduar i dediquem a la llengua oral gairebé totes les hores del dia. Els nens d'educació infantil juguen. Juguen a 6 jocs. Hi ha 6 maneres de jocs. Joc simbòlic, joc de modelatge, joc amb pissarra interactiva, joc amb adults, joc amb famílies, joc al pati, dirigit, evidentment els patin, amb l'objectiu que, en acabar P5, tots els alumnes han de jugar en català. És l'única manera que ens podem entendre. 22 nacionalitats representen unes 12 o 13 llengües, més les maternes, i més les d'aprenentatge, les de comunicació d'algunes famílies, que són l'anglès i el francès. Per tant, són nens multilingües total, no? Però el repte és la mestra que el primer dia de classe comença i diu què és això, ensenya una pilota i tothom contesta, però ningú diu pelota ni pelota. De 25, que ningú digui res, hem de posar-hi moltes piles per poder avançar, no? Per tant, entre l'experimentació i el joc simbòlic i tal com està organitzada l'educació infantil, el nostre objectiu és que en acabar P5 tots els nens juguin en català. Evidentment que també fan l'inici de la lectoescriptura, com tots, i és, els que hi treballeu sabeu perfectament que els nanos són una esponja i que la llengua s'aprèn a marxes forçades, i que P4 els nanos ja parlen en català i que P5 escriuen i comencen a identificar tots els sons consonàntics i vocàlics i consonàntics de la llengua catalana. Aquí sí que no es fa castellà. Aquí, en aquesta etapa, no fem castellà. L'aprenentatge interactiu entre iguals es fa a partir de tallers. En aquest any, per exemple, hi ha el taller de l'aigua, el taller dels jocs, el taller de la música, el taller de teatre, però es fa en una aula adequada expressament per a jocs que tenen tota la representació dels jocs simbòlics que poden fer. Cuines, dispensaris, botigues, botigues de roba, botigues de supermercat, i la implicació dels alumnes de P5 són els que afavoreixen que la llengua sigui... pugui copsar, o sigui, que els de P3 puguin copsar aquesta diversificació de registre, no? Els de P5 fan de mestres. Per tant, aquí aquests rètols que s'enganxen són canviats cada mes, per tant, es canvien els nois, i són els de P5 i els de P4 que fan de productors de llengua als alumnes de P3 que no parlen ni una paraula. Paral·lelament, cap a primària, l'escola crea espais multiàrees com són el supermercat. El supermercat és una aula que només hi ha un supermercat, no es veu a l'altra banda que hi ha les balances, hi ha els ordinadors, hi ha els carrets de compra i tot, perquè desenvolupen dues àrees en un mateix lloc a partir de la llengua. Per tant, la llengua continua sent molt oral. Aquí sí que ja intervé tot el treball d'autonomia, perquè com que ja llegeixen, tenen tot de fitxes preparades. Em sembla que he fet una diapo. No, bueno, ho veureu més endavant. Tenen totes fitxes preparades que el nen autònomament ha de llegir, ha de respondre i ha de jugar, depèn que se li digui. Per tant, una primera estructura és crear espais multiàrees per poder treballar la llengua en diferents contextos, en matemàtiques, en informàtica, en geometria també i sobretot en llengua, no? Receptes de cuina, llistes de compra, etcètera, etcètera. Paral·lelament a això, intentem organitzar el que ens dona el departament. A veure, si som pobrets i ens costa trobar recursos per poder tirar endavant tanta infraestructura, i el departament té uns recursos, reconduïm-los, mirem-los com el podem fer anar. I aleshores veiem que ens pengen des del departament una sisena hora, una aula d'acollida, l'aprenentatge en xarxa, que ara es potencia tant, i estratègies que llavors ens haurem de muntar nosaltres. Intentaré explicar una mica com es reconverteix totes aquestes estratègies per poder treballar les àrees més funcionals, que són les matemàtiques i la llengua. A veure, la sisena hora que ha portat controvèrsia i que ha portat de tot, ja ho sabeu, no? A veure, nosaltres la vam analitzar i vam veure que podíem treure coses bones. Primer de tot, coses bones que ens feien canviar la cultura docent. Una era l'allargament de les seqüències d'ensenyament-aprenentatge. El fet de tenir una hora més, o poder fer hores més llargues, podíem allargar les seqüències no només treballades en continguts, sinó que treballades en procediments. Per tant, primera cosa positiva que li vèiem. Segona, com que s'havia d'ensenyar a partir del procediment, els alumnes experimentaven noves estratègies. Dues coses positives. Canviava la cultura docent d'un mestre a una aula, perquè és clar, aleshores que el mestre, el tutor no hi era, havia d'entrar una altra persona. Per tant, aquell espai reservat al mestre ja no era tancat, podíem obrir la porta i entraven més mestres. Positiu. El mestre es podia començar a acostumar a treballar o compartir angoixes, sobretot. Organització d'espais multiàries per poder atendre tot l'alumnat en petits grups i elaboració de materials multinivell, perquè si es tractava d'aconseguir nivell a nivell de procediment, és a dir, que fes l'aprenentatge i que es pogués traspassar en una altra situació, havien de tenir material dins les aules perquè ningú es quedés sense cap model i pogués aprendre. Per tant, primera estratègia que començava a canviar la cultura de centre. L'aula d'acollida. La tenim establerta. L'enteníem com a positiva de treball de diversitat perquè és un recurs bàsic a l'escola que permet atendre el degoteig dels alumnes nouvinguts. Al mateix temps, dona resposta individual a les hores de llengua i nosaltres només a les hores de llengua. És a dir, a partir de tercer, tots els grups que tenen llengua amb el grup classe funciona l'aula d'acollida. Per tant, l'alumne que arriba nou surt sempre a l'hora de llengua, excepte si domina l'anglès i tal, o el castellà, que pot quedar-se a la classe. Però és un recurs que està obert totes les hores de llengua pel centre. Per tant, allò que deien del nivell de llengua, que si baixa o puja, que van arribant nens i no fan, no, perquè el grup continua intacte. Serà l'aula d'acollida que haurà d'apretar per inserir, tan aviat com pugui, l'alumne al grup classe. Però aquesta és una mesura que nosaltres ens donava resposta a la diversitat de l'aprenentatge lingüístic. L'aprenentatge en xarxa. Nosaltres ens hi hem ficat de ple, ja heu vist els tres nuclis aquells, per tant, som molta gent que treballem a l'escola, i el valoràvem positivament perquè enteníem que ja és la comunitat que aprèn sencera, compartim, els mestres comparteixen els ritmes d'aprenentatge, que aquesta és la gran diversitat, hem creat espais de coneixement a partir de l'interès d'aprendre i compartir, som voluntaris dins del claustre, però sí que es demana, quan hi ha un professor que domina molt bé una cosa i té ganes d'explicar-ho perquè es pugui treballar a l'aula, hi ha un horari per poder-ho fer i demanem, sisplau, a tots els docents que com a mínim hi hagi representat un membre de cada cicle perquè l'experimentació es pugui portar directament a l'aula i no hagin d'esperar a un altre any fer un altre curs de formació. Per tant, seria com una formació interna a partir del saber fer, de les particularitats professionals de cada docent. L'entrada de nous professionals, a partir de l'aprovació o de donar-nos un pla de... Bueno, de donar-nos no, d'aconseguir, perquè vam pencar molt, d'aconseguir un pla d'autonomia, es demana en aquest pla d'autonomia un nou perfil professional al centre, un educador social en plantilla. I ara direu, què dius? En plantilla no. El passa que sí que tenim la subvenció econòmica perquè des d'una empresa se'ns estigui contractat i formi part del claustre, malgrat el ROC actual, Reglament Orgànic de Centres, no contempla figures externes. Però bueno, això és una mica d'autonomia, és un marge d'autonomia, no? Per tant, tenim l'entrada d'una persona, d'un educador social. I el treball amb l'entorn, el treball bàsic, perquè el nano, quan surti de l'aula, de l'escola, pugui participar en extraescolars, en partits de futbol, etc. Per tant, ja comencem a tenir la xarxa. Ja no ens trobem tan sols. I finalment, les estratègies metodològiques que, en aquest cas, deriven d'un treball cooperatiu, de pràctica i aprenentatge entre iguals i agrupaments flexibles. Tot això em direu, bueno, ja ho sabem que es pot fer tot això, però com us ho heu fet? Bueno, doncs mireu, nosaltres hem triturat els horaris. És un treball d'horaris i de posar-los en funció de les necessitats de l'alumnat. Us els explico perquè no els puc portar tots, perquè és com una graella que costa molt d'entendre. A veure, què hem fet? Perquè aquests horaris funcionin, s'han reestructurat les tutories i les persones de dins del centre. Tots els centres tenim especialistes i alguns només fan especialitat. D'altres poden fer suport. Per tant, els especialistes saben que les hores que no tenen especialitat, que els hi queden lliures, poden participar, poden, han de treballar en un cicle determinat en agrupaments flexibles. L'educació especial, en el nostre cas en tenim dues. No agafen nens individuals, són sempre les aules. Per tant, la diversitat també queda atesa dins de l'aula. I ampliem hores, és a dir, quan ens demanen la carpeta, els que treballeu a l'escola ho sabeu, quan ens demanen les dades de centre, la famosa carpeta verda que hem d'omplir, nosaltres tenim més hores en àrees de matemàtiques, estructures lingüística i artística que segurament que els altres centres. Què fem? Que en l'educació, a cicle inicial, només treballem. La programació ja és global, no? Però treballem hores i hores i hores amb estructura lingüística, tant catalana com castellana. Per tant, fem moltes hores que llavors haurem de sumar i arreplegar quan acabem sisè, perquè si no ens diuen que no fem les hores. Bueno, en fi, aquesta és una manera de començar a desmuntar un claustre acostumat a sempre tenir el mateix horari. També hem arribat al consens que els mestres saben que potser els trimestres els canviarà l'horari en funció de les diversitats que arriben, dels ritmes d'aprenentatge o de les dificultats dels nens que arriben, tindran un suport o no. De vegades al matí tot el cicle inicial desdoblat, hi han 5 mestres que fan lectoescriptura al mateix moment. O l'àrea de mates, exactament igual, matemàtiques. Hi han 6 mestres que fan raonament lògic de problemes. Per tant, anem reforçant les primeres etapes perquè els nanos vagin pujant en nivell i arribin als objectius que estan pautats. També ens ha funcionat tot aquest tema perquè jo penso que l'escola, quan fem les reunions de principi de curs, venen els pares, a nosaltres venen molts pares a veure'ns i a veure'ns i escoltar-nos, i penso que ens demanen, o després de mirar les cares que queden quan han acabat la reunió, sempre diem, vols dir que ens han entès ben bé el que hem explicat? Jo penso que l'escola avui dia, amb el treball que està ben organitzat, ha de ser capaç de dir en una reunió de pares, miri, senyors, el seu fill, quan acabi segon, el seu fill sabrà això, això, això i això, i l'escola es compromet a que farà tot el possible perquè això ho sàpiga. Arribar a aquest nivell de concentrar les competències que l'alumne en acabat cada nivell ha de saber, ens ha fet revisar nosaltres, evidentment, cada trimestre i cada dos cursos, els aprenentatges assolits i reconduir contínuament, a partir de les avaluacions, les activitats de suport o d'adaptació que necessiten els nens. Us passaré ara una colla per acabar, perquè ja m'estan ensenyant horari. Veureu que en el supermercat tot aquest material que és plastificat és autònom, és el nen l'ha de fer sol, tria el que vol i llavors amb 2 o 3 alumnes decideix què fa. tenen dins la, amb una paret totes les grelles d'avaluació i les avaluacions fetes, els resultats que han de donar, i per tant ells mateixos s'avaluen, es posen nota i es fan la feina ells. En alumnes més grans valorem l'autonomia com a element indispensable, però una autonomia que ha d'anar acompanyada. Per tant, a cada aula, dins d'aquestes capses que veieu, en aquest cas és de temes, de textos, hi ha els diferents textos que treballen a sisè, amb unes lletres més petites que veu recusar que no es llegeix, però seria el treball sistemàtic que acompanya cada estructura textual, és a dir, l'estructura de cada text. Si fem una descripció, aquí trobaran complements del nom a punta pala. Tenen models, cada amb diferents nivells. Per tant, el nano és autònom, però se'l predisposa a tenir autonomia perquè té material preparat. Aquest any, en el pla anual de centre, hem aprovat que la creació de material multinivell tindrà com a objectiu organitzar les unitats de programació amb les avaluacions de les competències. No? Per tant, el que tenen aquí dintre ho hauran de ben organitzar per tenir ja unitats de programació amb objectiu de ser una competència sòlida. Per tant, aquests nens que estan allà, no pot quedar ni un alumne amb la diversitat que digui jo no sé fer aquest text. I tampoc la mestra pot donar cada nen un text diferent. És el mateix text amb una gradació de continguts. Per tant, el treball d'hores dedicat a fer material és important. Tenim pocs llibres, només són llibres per consulta. El llibre no s'escriu, només serveix de consulta, i els continguts són treballats des de l'escola, dins dels currículums i dins de les programacions de centre. El joc és un altre element importantíssim, pensem que és el que crea interrelació. L'AMPA s'implica en l'escola, això és una sortida per tal de fer que la llengua no es quedi només a l'entrada de l'escola saludant-se a les famílies i prou. S'organitzen a cada trimestre una sortida amb les famílies que volen. Aquesta és una sortida a l'Escal, a l'Estartit, em sembla que van a les Medes, i realment és un èxit. Normalment marxen de 90 a 100 famílies amb 3 o 4 autobusos a compartir un dia tots junts. Ja veieu, si us fixeu detalladament, hi ha moltes cultures. Per tant, l'ús lingüístic i facilitar que els pares es parlin també és un element important, si no els alumnes no parlarien. Una cosa que m'he descuidat que em sembla que és interessant és que el treball d'educació infantil no es fa res amb gomets, ni amb ratlletes, ni coses d'aquestes. Es treballa més amb fotografia, és a dir, els nens porten fotografia a casa. Sempre és a nivell individual perquè l'alumne pugui explicar als pares què fa en aquell descobriment. No? Per tant, sí que la partida de fotocòpies i de coses de tics és molt important a l'escola, però no ens sap greu perquè realment és maco veure com pares que parlen anglès pregunten als nens what this, i els nens contesten són les cames, i t'ho he dit dues vegades, se't diuen cames, i hi ha aquesta diversitat d'interacció multilingüisme, no? Perquè parlen tres o quatre llengües simultàniament. Com us deia abans, els metges formen part, també han obert portes, per tant també surten del barri, venen a l'escola a fer xerrades, treballen amb diferents associacions i per tant compartim els objectius de xarxa social de barri. I per acabar, em semblava que era una expressió, una foto divertida, que al nostre barri, doncs, tots plegats, busquem maneres de trobar diàleg, convivència, coneixement mutu i compartit per tots els veïns. Fa qüestió de 3 mesos que s'ha inaugurat un mercat, el mercat dels sentits, se'n podria dir el mercat dels colors, el mercat de moltes coses, però sí que realment hi ha convivència. Potser seria un dels valors, junt amb la llengua, que en aquest projecte de barri compartim tots els que hi treballem. No sé, em sembla que una mica ha quedat Bueno, si més no, llavors veia un torn de paraules per poder preguntar, eh? Ja està.
Bé, si us sembla, passem a l'exposició de l'economia i la carne i, en tot cas, ja farem iniciarem una nova prova.
Que pots dir que si allà, que ets l'especialista en tocar el puc.
Versió és aquest. Exacte, sense l'àudio.
És aquest?
Sí.
Hola. Hola. Sí. Hola. Bona tarda a tothom. Us presentem l'itinerari lingüístic i alumnat nouvingut. En primer lloc, us presentem a l'índex, els diferents temes dels que parlarem. Primer parlarem de qui som, qui forma l'Institut de Mataró Tossa i Codina, el projecte lingüístic, com atenem...
Ho sentiu?
No ho senti.
Me dóna la sensació. Me dóna la sensació.
Com atenem el llenar nouvingut a una assemblea d'acollida, els projectes que tenim de llengua i de cohesió social i les adaptacions curriculars. Començarà cada dia parlant i llavors ensenyem el tornant.
Bé, nosaltres... Funciona?
Sí, obre.
No està...
Obre.
No va,
que...
No va.
Posem-ho.
Bé, nosaltres som un institut de Mataró, ja sabeu que estem, per tant, a la corona geogràfica de Barcelona. És un institut que va obrir fa uns 20 anys, com a, en realitat va començar com a centre de formació professional, perquè Mataró només tenia un centre municipal i no havia tingut mai una escola pública, un institut públic de formació professional, i aleshores el que en situació d'urgència ens van donar uns locals que en realitat eren una escola de primària, per tant no tenia la més mínima adaptació per ser un centre de secundària, i vam començar amb poca gent i després va anar creixent fins a la situació actual. Tenim aproximadament uns 700 alumnes, estem per sobre dels 80 professors, i d'aquests alumnes, penseu que en aquests moments no ens havia passat mai, fins a aquest curs, tenim més alumnat de formació professional que no pas d'ESO i batxillerat. És a dir, que és una situació una mica estranya per nosaltres, per la nostra història. Sempre estem en un barri de Mataró, per tant, la nostra població sempre ha estat bàsicament de la zona del barri, especialment a ESO, el qual vol dir que sempre hem estat cobrint amb alumnat immigrant de la resta d'Espanya, fins fa uns pocs anys que això ha canviat per alumnat provinent d'altres països. Ara us ensenyarem una mica d'estadístiques perquè pugueu fer-vos una mica la idea d'on ens arriba aquest alumnat. Venen del mateix barri, l'únic que passa és que la població, diguéssim, espanyola que vivia en aquests barris s'ha desplaçat i ha donat pas a l'entrada d'immigrants d'altres països. Per tant, nosaltres continuem tenint gent del mateix barri, el que passa que és la sociologia del barri la que ha canviat en aquest temps. Aleshores, com que vam néixer com un centre d'FP, en el moment que s'implanten els nous ensenyaments d'ESO i entrem nosaltres, en realitat hi vam entrar de forma avançada, en pla experimental, i vam anar canviant des de la introducció del primer d'ESO, en realitat vam començar per un tercer, després van venir els alumnes de primer, fins al canvi dels estudis professionals. Tenim actualment, n'havíem tingut més, ara s'ha reduït una mica la població estudiantil nostra, Actualment tenim dues línies d'ESO a tots els nivells, en realitat només a quart en tenim tres, una línia de batxillerat i després tenim cicles de grau mig i superior, sempre només de tres famílies, l'administrativa, l'electrònica i la informàtica. S'ha de dir de tota manera que en el cas de l'FP sí que ens ve alumnat no únicament de tot Mataró, sinó de tota la comarca, perquè tenim alguna especialitat, per exemple, electrònica i telecomunicacions, que és única en tot el Maresme. Per tant, tenim un tipus de població molt diferent quan parlem dels alumnes més petits de la casa respecte a quan parlem dels més grans. Això vol dir que quan us posem l'estadística aquesta aquí davant ho separem ben bé per graus, perquè varia moltíssim la població. Fixeu-vos bé com en el cas dels alumnes d'ESO tenim la majoria, el 60% d'espanyols, però bueno, això vol dir que el 40% de l'alumnat d'ESO és estranger, amb majoria marroquina, també sud-americans, alguns subsaharians, xinesos, que és el que està entrant més últimament, i quan posem europeus, en realitat ens estem referint bàsicament a alumnes d'Europa de l'Est. Si mirem aquestes mateixes dades, però ens referim als alumnes de batxillerat, fixeu-vos que els tants percents varien, perquè ja ens posem amb tres quartes parts d'alumnat espanyol, continua havent-hi de tota manera un tant per cent de marroquins, però fixeu-vos que és molt més baix, evidentment d'això se'n poden treure conseqüències importants sobre les perspectives acadèmiques dels alumnes en funció del seu origen. Llatinoamericans també n'hi ha alguns i alguns xinesos, res més, eh? Però evidentment només és una quarta part de la població que estudia batxillerat. I en el cas dels cicles formatius, les dades són radicalment diferents, és a dir, pràcticament només estudia formació professional alumnat espanyol. Per nosaltres no deixa de ser una mica curiós, a fi de comptes ja sabem que la formació professional porta directament al món laboral i molt més ràpidament que no pas a través del batxillerat, i no obstant no té, té molt poca sortida entre els alumnes estrangers.
A l'apartat de l'ús de la llengua, us volíem parlar del projecte lingüístic i llavors de dues pràctiques que fem al centre, les parelles lingüístiques i el pla de lectura. El projecte lingüístic va començar a elaborar el curs 2006-2007. Va ser un procés amb entrebancs, perquè hi havia alguns professors que quan es feien certes preguntes s'incomodaven. I això fa que costés realment saber què passava a les aules.
L'he de tornar a obrir.
Sí, ara. Llavors, per poder fer estadístiques prèvies d'on eren i poder marcar els objectius del projecte lingüístic, es van fer enquestes a tots els professors sobre l'ús del català a les aules, igualment que els alumnes. Aquí, com us he dit abans, alguns professors es van sentir una mica com fiscalitzats, no? I es van rebaixar una miqueta el to de les preguntes. Però una mica ens va donar el punt de partida dels objectius que ens volíem marcar. En aquest projecte es parla de l'ús de totes les llengües de treball a l'institut, el català, el castellà, l'anglès i l'alemany. I parteix de tres eixos bàsics: la incorporació del català a tots els nivells educatius del centre, que actualment és des de primer d'ESO fins al primer curs de postobligatòria. Llavors, la incorporació de sistemes de treball que facilitin la incorporació de l'oralitat i el compromís d'utilitzar el català en totes les activitats de l'institut fora de l'aula. Llavors, també, quan ve professorat nou a fer substitucions, se'ls dona tota la formació relativa al projecte lingüístic. I és un procés que estem en elaboració. Tenim els cinc objectius marcats, que són els que us llegiré ara. El primer seria utilitzar la llengua catalana com a llengua d'ensenyament en totes les àrees, des de primer d'ESO, primer de postobligatòria. El segon, incorporar al projecte curricular de centre els acords curriculars pertinents a fi que el 100% de l'alumnat utilitzi la llengua que se li està ensenyant en les àrees de les dues llengües oficials a Catalunya. El tercer, millorar mitjançant els canvis curriculars i organitzatius pertinents l'ús oral de la llengua anglesa dins les seves classes. El quart, millorar la percepció de l'utilitat del català com a llengua oficial de Catalunya, ampliant els espais d'ús de la mateixa i donant-li la rellevància curricular que la normativa contempla. I la cinquena, fer partícips a tots els agents educatius del centre del projecte lingüístic, procurant que hi col·laborin, fent del català la llengua d'ús habitual en les relacions entre l'alumnat i les famílies del centre. I llavors, com a pràctiques d'ús de la llengua, tenim el de parelles lingüístiques. Aquesta activitat forma part del projecte pel foment de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social, i gira al voltant de la composició de parelles lingüístiques. Aquestes parelles estan formades per alumnes nouvinguts, que són els que reben l'ús del català, i llavors per alumnes de batxillerat i de cicles, que són els que oferirien el model de llengua. Aquests alumnes es reuneixen a l'hora del pati, hi ha un professor que fa el control, i actualment disposem d'unes 16 parelles. Però, com podeu veure en aquesta imatge, moltes de les parelles, el model lingüístic, entre cometes, ja és un alumne nouvingut que porta 4 o 5 anys. En concret, en aquesta foto que veiem, l'alumne de la dreta seria una alumna siriana, la del centre magribina, i l'alumne nouvingut seria el xinès. S'entén que no és el millor model de llengua que poden oferir, però és una mica amb el tipus d'alumnat que ens movem. Llavors, a nivell curricular i acadèmic, els alumnes de batxillerat, per participar en aquesta activitat, tenen un increment amb la nota de català, i els alumnes de cicle amb la nota de tutoria.
El pla de lectura. A veure, el pla de lectura el van començar a iniciar justament quan vam entrar en el pla de millora que comentava ell al començament. Nosaltres hi vam entrar en aquest pla fa 3 anys, o sigui, ara estem en el quart, i pel centre va ser com una mena revulsiu, en el sentit de que bueno, ens vam plantejar què es podia fer, perquè hi havia uns objectius claríssims que es marcaven a més per norma el Departament d'Ensenyament per tirar endavant aquest pla, que a part d'altres el fonamental era que s'havien de millorar els resultats acadèmics dels alumnes, evidentment de tot l'alumnat. Per tant, és una qüestió a més claríssima i concretíssima, de millorar els resultats acadèmics dels alumnes. També hi havia altres estratègies del tipus de bueno, com podíem aconseguir millorar la cohesió social del centre o com podíem aconseguir millorar la imatge del centre, hi havia altres objectius, però el fonamental era com podíem millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes. I al fer l'anàlisi de la situació del que partíem, és a dir, què passava amb el nostre alumnat, arribàvem aviat a la conclusió una mica amb la idea no, de que era el bo que teníem en el centre i el dolent, amb la mateixa imatge que parlàveu vosaltres, doncs ens trobàvem que un dels problemes bàsics que tenen els nostres alumnes i que els portaven a un cert fracàs escolar, en realitat era el domini de la llengua, el domini i la comprensió lectora. Que sense comprensió lectora es fa tremendament difícil que els nanos puguin aprendre, perquè és que la llengua està a la base absolutament de tot. I que per tant no ens havíem d'intentar buscar estratègies que afavorissin que els nanos entenguessin això, el que llegeixen. Tant és que sigui un text narratiu com un problema de matemàtiques, perquè a vegades arribàvem a la conclusió que no resolien els problemes matemàtics senzillament perquè no havien entès l'enunciat del problema, per tant que el problema base continuava sent la llengua. A partir d'aquí decidim que, bueno, doncs que tots els professors hem de posar alguna cosa per intentar millorar aquesta comprensió lectora, i decidim que una de les estratègies que farem serà això del pla de lectura. Què és el pla de lectura? El pla de lectura és el compromís per part de tot el professorat d'ESO de donar hores de la seva matèria perquè els alumnes, en compte d'estar fent currículum concret de la matèria, el dediquin senzillament a la lectura. En el benentès que si els alumnes estan fent matèries, assignatures, doncs la lectura no ha de ser d'alguna manera no perdre temps lingüístic, en curricular, ho dic potser d'una manera una mica brusca, no? Però vull dir que si estan fent matemàtiques i els nens han d'aprendre a llegir, doncs d'alguna manera allò que llegeixin ha d'estar relacionat amb les matemàtiques. Com ho vam resoldre? Doncs vam decidir que, a part de les matèries que ja són lingüístiques, és a dir, les assignatures de català i de castellà ja ho feien per tradició, que almenys doncs, una hora a la setmana la seva matèria la dedicaven a llegir, en el seu cas era lògic i natural, doncs que la resta de matèries estaven disposats a donar unes hores del nostre temps a dedicar-lo a la lectura. Aleshores, això es va organitzar de tal manera, ja és estem en el tercer any que ho fem, això, que ens repartim el curs de tal manera doncs, que, per exemple, doncs, el primer trimestre, l'assignatura de socials, i això des de primer a quart d'ESO, dona una de les seves hores setmanals de matèria, la dona la cedeix, l'aprofitem, perquè els nanos facin lectura. El que passa que els llibres que llegeixen estan directament relacionats amb el currículum que ells treballen. Això a vegades és molt fàcil, assignatures com socials o així, hi ha llibres de viatge doncs, lliguen amb geografia o llibres, novel·les històriques lliguen amb història, per tant és relativament fàcil. En matemàtiques, per exemple, ens va costar bastant més trobar temàtiques que lliguessin amb matemàtiques, però n'hem trobat, existeixen. Existeixen. I aleshores, doncs, ja dic, això vol dir doncs, que més o menys cada assignatura està sacrificant entre algunes en sacrifiquen 5 hores, d'altres en sacrifiquen 10 hores de tot el curs perquè els nens estiguin fent això. La idea és que amb aquestes lectures continuïn aprofitant el temps perquè estan aprenent coses de la seva matèria i aprofitin per guanyar en comprensió lectora. Els nanos, per altra banda, això ho han acceptat molt bé, gairebé que ja esperen la seva hora de lectura, però a més, aleshores li hem volgut donar una mica més de pes i com que un altre dels problemes que pensem que tenim, és que, evidentment, encara que l'ensenyament sigui tot en català, la veritat és que els que parlen en català són els professors i els que parlen en castellà, no, amb la llengua que sigui, en els cas que siguin amiguets marroquins o el que sigui, doncs cadascú parli amb les seves llengües i per tant el català és màxim la llengua de contacte amb el professor i a vegades, si els professors ens oblidem, no arriben ni a ser la llengua de contacte amb el professor, sinó la llengua amb la que contesta el professor quan l'alumne ha preguntat amb la seva llengua, si és que l'entenem. Aleshores, vam pensar que el pla de lectura havia de combinar amb un pla d'oralitat, en el sentit de dir que els nanos també s'han d'acostumar, a vegades donen la impressió que la feina que es fa a primària molt rigorosament quan arriben a secundària sembla que se'n vagi una mica a l'aigua perquè oblidin una mica l'ús del català, vull dir, la immersió no és tan clara, doncs els obliguem a parlar en català. Una de les estratègies és que aquestes hores de lectura que dediquen s'aprofita perquè doncs, al final de la classe, l'últim quart d'hora, una cosa d'aquest tipus, aleatòriament o com sigui, els nanos han d'explicar en català allò que han estat llegint, és a dir, un cert resum del que han llegit, etc. És a dir, fer algun tipus d'exercicis que no tant d'escriptura, perquè la dominen molt bé l'escriptura en català, sinó de donar el pas a parlar efectivament en català. I per últim, ja el que hem introduït aquest curs, perquè és clar, el professorat no està content d'aquest pla de lectura i pensen que segur que els hi va molt bé als nanos, però la idea és bueno, i com podem nosaltres controlar que efectivament això va bé. I a vegades dona una mica la sensació que ens movem per intuïcions i que les coses poden anar millor o pitjor perquè ens sembla que els nanos responen bé, però hem volgut buscar un sistema més objectiu de arribar a veure si efectivament aquest pla de lectura té efectes pràctics positius sobre els alumnes o no. I aleshores el que hem fet és un sistema d'indicadors, de fet el tenim amb totes les estratègies del nostre pla de millora, que l'hem concretat aquest any en què hi ha dos grups d'alumnes aquest curs, que és un primer d'ESO i un tercer d'ESO, que ja ho hem fet, ara a començament de curs tornarem a fer el mateix a final de curs, un control, diguéssim, de millora lectora, és a dir, de control de que els nanos avancen realment amb la lectura i amb la comprensió lectora. Aleshores, el grup aquest de primer que hem agafat, a més en farem el seguiment d'aquests mateixos alumnes des de primer fins a quart, a veure si realment aquesta hora, a part de que sigui positiva perquè és bona, etc, etc, perquè els nanos l'accepten bé, tot el que vulguem, a més tinguem estadísticament comprovat que aquests alumnes si efectivament van millor que els altres gràcies a aquesta estratègia.
Des de la implantació de l'ESO al centre hem comptat amb alumnes procedents d'altres països. Durant 5 anys aproximadament va funcionar un TAI, però degut a l'arribada massiva en aquests moments es va fer un projecte d'un tipus de recurs més ampli i més intensiu dins el centre. És quan es comença a pensar en un projecte d'aula d'acollida que el 2003-2004 entra en funcionament. Després us parlaré de l'aula d'acollida.
Bé, a veure, això del pla d'acollida en realitat és un protocol que tenim establert de què és el que fem quan arriba un alumne nouvingut. Tant si arriba primer a principis de curs i sabem la seva situació familiar, la seva que acaba d'arribar de fora, com tot aquest alumnat que durant el curs ja sabeu que es va incorporant doncs, perquè va arribant. Aleshores, aquest pla d'acollida és, diguéssim, un esquema, ja dic un protocol, i el seguim bastant fidedignament. Pensem que amb això guanyem de que sabem exactament què fa cadascú, quan ho fa i una mica el per què, que entenem que ens funciona força bé. Evidentment, normalment quan t'arriba un alumne nouvingut, i especialment si t'arriba durant el curs, la comissió de matriculació de la ciutat doncs et diu et toca aquest alumne i per a dalt li correspon estar a tal nivell. A partir d'aquí doncs, nosaltres entrem en contacte amb aquesta família i com us posa la imatge aquesta, el primer que fem és el contacte amb la família. Contacte amb la família, evidentment hi ha tasques administratives absolutament forçoses, l'alumne s'ha de matricular, però el que fem sempre és una entrevista inicial amb aquesta família. En aquesta entrevista doncs, preguntem des de la situació de l'alumne, si ha estat escolaritzat, quants dies fa que és aquí, com ho porta en aquests moments, si sap utilitzar un ordinador o no sap utilitzar un ordinador, és a dir, tenir una mica la imatge, la imatge d'aquest alumne. La imatge que teniu aquí seria una mica, no perquè us la llegiu, absolutament impossible amb aquesta lletra petita, però vull dir que és l'esquema de l'actuació que es farà, qui és el que farà aquesta actuació i en quin moment es farà. Aleshores, aquest pla d'acollida va des de la primera rebuda fins al moment en què l'alumne ja està en aula ordinària, pràcticament, és a dir, que ja fa pràcticament tot el seu horari en aula ordinària. Bé, aleshores, quines són aquestes primeres coses? Deia això, l'entrevista personal amb la família i després el Departament de Psicopedagogia del centre fa unes proves inicials per veure quin és el nivell acadèmic de l'alumne, de tal manera de poder comprovar una mica els seus coneixements. A partir d'això s'elabora un informe, que ja tenim, diguéssim, estandarditzat, i aquest informe passa en els professors de l'aula d'acollida, per una banda, i a l'equip docent corresponent. És a dir, nosaltres ens movem, el més natural, per equips docents, un per cada nivell d'ESO, i com que a més tenim sistematitzada una reunió setmanal dels equips docents, passa aquesta informació allà perquè es decideixi quin serà exactament el currículum que farà aquest alumne. ens movem amb unes pautes que a vegades són molt similars pel mateix tipus d'alumnat, és a dir, si arriba un alumnat que parla llengua no romànica, automàticament voldrà dir que se li haurà de fer un pla, un currículum molt diferent, per exemple, de que si arriba un alumne sud-americà que almenys té un domini d'una llengua romànica i a més amb la qual li és absolutament possible comunicar-se amb els seus companys. Què vol dir? Doncs que diem, marquem en aquest currículum què farà aquest alumne en aula d'acollida i què farà aquest alumne en aula ordinària. El que sí que tenim clar és que cap alumne pot estar al 100% del seu horari en aula d'acollida. A aula d'acollida hi ha alumnes des de primer a quart d'ESO, per tant, de situacions personals, situacions només per edat, etc., molt diferents, i el criteri és que l'alumne ha d'estar en aula d'acollida el mínim possible. Però aquest mínim possible, depèn dels casos, pot ser molt, perquè evidentment el nano no té eines per poder estar en aula ordinària. Hi ha unes matèries que forçosament els hi fem fer en aula ordinària perquè estiguin amb alumnes del seu mateix, de la seva mateixa edat, i perquè tinguin un punt de referència que almenys els veuran sempre durant la setmana els mateixos. No perquè s'hi entenguin, és fàcil imaginar un alumne xinès que el posis a l'hora de tutoria amb el seu grup ordinari, evidentment no entendrà absolutament res, però com a mínim que tingui el referent del tutor. Aleshores, sempre les tutories les fan en grup ordinari, sempre l'educació física la fan en grup ordinari, a vegades sempre explico que els professors d'educació física diuen que des de els professors de matèries més teòriques ho veiem molt clar, però quan ells toquen el pito tothom se'n va cap a la dreta, el que acaba d'arribar va cap a l'esquerra perquè no té ni idea cap on ha d'anar, però bueno, ell està allà, fa l'educació física allà i normalment també matèries tipus música o visual i plàstica, que també són molt manipulatives, intentem que les facin a l'ordinària. Segons com, també decidim si pot estar en una optativa que sigui també més manipulativa, etc. Com sigui, en tot cas, en cada cas nosaltres marquem, és a dir, diem, a veure, per la situació en què està aquest alumne, pot ser que li vagi bé estar aquí o potser un altre no, o la millor, per exemple, la nostra experiència és que els alumnes xinesos que arriben, evidentment les dificultats lingüístiques són extremes, però en canvi solen venir amb uns coneixements de matemàtiques bastant interessants i evidentment amb els números s'hi poden entendre. Doncs si el nano arriba amb un nivell de matemàtiques relativament correcte, evidentment el professor ja sabrà la situació de l'alumne, però potser sí que pot estar amb el seu grup ordinari. Aleshores, doncs, i això, els anem fent un currículum, diguéssim, a la mida, i a partir d'aquí, doncs, el nano estarà unes hores en grup ordinari i unes hores en grup d'aula d'acollida. Més o menys. L'aula d'acollida està oberta moltes hores i s'hi poden passar, doncs, de les 30 hores que està oberta, doncs, un s'hi pot passar 20 hores, un altre se n'hi passarà 15, un altre se n'hi passarà 10, o el que sigui. Evidentment, un alumne sud-americà pot entrar ja des del primer dia en aula ordinària de castellà, ja s'hi podrà espavilar. Per tant, anirem fent. Se'ls assigna un tutor personal, en realitat això no és una cosa específica per aquest tipus d'alumnat, tots els alumnes del centre, a part del tutor de grup, tenen tutor personal. Pensem que és més fàcil fer el seguiment dels alumnes i el contacte amb les famílies. Bé, quan arriben, evidentment, els portem una mica pel centre. A vegades fa una mica d'angúnia perquè els veus tan atabalats, pobres criatures, i penses, ja els hi anirem ensenyant mica en mica. Gairebé allò de dir, no, només el lavabo i l'aula i després ja anireu veient tot com és, però bueno, els hi fem una mica la visita, intentem explicar-los més o menys com funciona el centre i, bueno, també, evidentment, la gran sort és que com que gairebé, bueno, tots els que arriben ja tenen algú de la mateixa nacionalitat en el centre, l'acostem els primers dies perquè li faci una mica el guiatge per entendre's una mica per l'escola. N'hi ha de tota manera que van una mica desprestadets bastants dies. A partir d'aquí, el professorat ja sap, diguéssim, quina és la situació de l'alumne, La coordinadora LIC, evidentment, se n'informa de seguida per si convé, per exemple, entrar en aquest procés que fa un moment comentava l'Encarna, doncs, de participar en el tema aquest de les parelles lingüístiques perquè ja li vagi fent l'acompanyament. Passa, passa, no? Bé, la revisió del currículum vol dir que, evidentment, quan a l'alumne li fem aquest currículum és absolutament provisional, és a dir, aquest alumne se suposa que ha d'anar avançant a l'aula d'acollida i que, en mica, podrà anar entrant a matèries en aula ordinària. La fita és aquesta, que l'alumnat pugui fer el màxim d'hores possibles a l'aula ordinària o ja totes. Per tant, anem revisant. Els professors, les professores d'aula d'acollida van dient com van millorant aquests alumnes. De fet, ho podem fer setmanalment a través de les reunions, però tenim bastanta tendència a fer-ho trimestralment. Quan hi ha les avaluacions, decidim cada trimestre quins alumnes que estan a l'aula d'acollida ja poden començar a anar fent més coses en aula ordinària. És a dir, que el seu currículum no és estàtic durant tot el curs, sinó que és absolutament dinàmic per anar entrant quan abans millor en aula ordinària, fins que evidentment s'hi estan tot el dia. Això tampoc és perquè us ho arribeu a llegir, això només és perquè veieu una mica, diguéssim, tots els ítems, que són bastants, que el professorat de l'aula d'acollida marca perquè quan un alumne passa de l'aula d'acollida a l'aula ordinària tots els professors estiguin absolutament ben informats de quin nivell de comprensió lectora té aquest alumne, de quin nivell d'expressió oral té, dels diferents ítems, és a dir, que hi hagi documentació escrita de quina és la situació inicial del nano quan comença a fer una assignatura en aula ordinària perquè ha abandonat l'aula d'acollida.
Aquí tenim els tres objectius bàsics que ens marquem a l'aula d'acollida. El primer seria l'adaptació al sistema educatiu català, el segon l'aprenentatge de la llengua catalana i el tercer l'assoliment d'hàbits bàsics. Evidentment, l'objectiu número 3 depèn una miqueta de la formació prèvia que hagi tingut l'alumne en el seu país d'origen. I llavors, com a objectius específics, seria la integració, la convivència amb altres companys. En quant a funcionament i recursos, és una aula que està oberta tota la jornada, de 8 a quarts de 2 del migdia i d'un quart de 4 a un quart de 6, més les tardes de dimecres i divendres, i en principi tenim una dotació d'un professor i mig per l'aula d'acollida, però el centre hi destina mig professor més. Són hores en què hi ha molta varietat d'alumnes i amb nivells molt diferents. Algunes sessions podem compartir dos professors a l'aula. Llavors, un dels dos ens dediquem més a bàsicament aspectes amb alumnes amb problemes de lectoescriptura, que encara que n'hi hagin pocs, doncs sempre n'hi ha dos o tres.
A veure, els projectes de cohesió social. Això... Això va començar sent una cosa pensada molt per alumnes només d'aula d'acollida, és a dir, una cosa que se'n deia els joves guia, que implicava, estaria una mica entremig del que són les actuals parelles lingüístiques i el que ha acabat sent això, és a dir, amb la idea de que quan arribava un alumne nou vingut al centre, algú que ja es coneixés al centre bé, d'una manera formal l'acompanyés durant un temps perquè l'alumne s'anés adaptant. Després nosaltres ens hem trobat amb recursos addicionals que no havíem tingut mai i que entenem que són bastant luxosos, però que gràcies al pla d'autonomia tenim, que és, per exemple, la figura d'un integrador social. Sí, tenim una persona, el TIS, el tècnic d'integració social, que una de les funcions que té és també ajudar a l'acompanyament no únicament a alumnes amb problemes lingüístics, lingüístics, perquè no és l'única seva funció, sinó tot aquell tipus d'alumnat que té algun problema, que li costa seguir els ensenyaments, que li costa, no hi ha tant tampoc a seguir els ensenyaments com, per exemple, saber organitzar-se. A nosaltres ens pot semblar molt natural que un alumne, doncs, quan fa una classe i el professor diu que s'han de fer tals deures, doncs, que s'ho apunti a l'agenda, però n'hi ha molts que es pensen que l'agenda és un paper que els hi han donat per poder fer dibuixets, i aleshores ha deixat de tenir la seva funció. Que hi hagi algú a dintre l'escola que digui, bé, ara ens mirarem què t'han apuntat a l'agenda, això vol dir que has de fer aquests deures, la professora t'ha dit això, doncs vol dir que has de fer tal cosa, etc, etc. Aquestes funcions les fa moltes vegades el tècnic d'integració social. Per tant, ajuda molt en aquest sentit, i els nanos nouvinguts necessiten molt, molt aquest ajut, aquesta persona que quan acaben classes els agafa o els diu, et convé també, doncs, integra't al centre, vaja, doncs, de fer activitats extraescolars, doncs, si és que quan s'acaben les classes hi ha futbol, doncs apunta't a l'equip de futbol i fes també una mica d'això, o fes teatre, o fes el que sigui, és a dir, aquesta persona ajuda molt. Però, a més, i evidentment serveix molt, diguéssim, per aquesta idea de cohesionar socialment el nostre alumnat. Aquesta feina, ja dic, que primer ens havia fet els joves guies i que ara que a través del TIS, doncs, tenim bastant solucionat, a més, s'han convertit en dos projectes que són, els tenim anomenats amb aquests dos noms, això que diu Mira d'un Vinc i un, dos, tres, acció. El Mira d'un Vinc, quan hi ha una mica el mateix títol, ens està dient, no?, que els alumnes nouvinguts puguin explicar d'on venen, quina és la seva cultura, és a dir, que tinguin un espai en el qual ells se sentin, diguéssim, escoltats del que és el seu món, i que això pugui traspassar, és a dir, pugui servir també com a experiència per a l'alumnat que és del país. Com es fa això a la pràctica? Doncs en realitat es tracta, actualment ho estem fent en franges de matèries optatives, i els alumnes que s'apunten a aquestes optatives, moltes vegades les optatives és el propi tutor o el propi equip docent que recomana als alumnes, millor que facis això o altre, vull dir, tampoc són ells que trien el 100%, i aleshores des d'aquestes optatives, des d'aquestes matèries, ells representa que ens han d'explicar això. L'un, dos, tres, acció seria el mateix, però ja veieu que té una connotació molt més cinematogràfica, en realitat tant els uns com els altres la té, perquè en realitat el que fem és el següent. El resultat, diguéssim, d'aquests projectes és que els alumnes facin uns DVDs, venen per altra banda un tècnic d'audiovisuals a ajudar-nos des de fora del centre. De fet, actualment els nostres professors ja en saben tant de fer anar els mitjans audiovisuals que ja ens ho podríem fer sols, però bueno, ens ho paga l'Ajuntament en aquest cas, i per tant, doncs, benvingut sigui aquesta persona, i aleshores els nanos expliquen el seu món. En moltes vegades aquests projectes acaben de ser més que el seu món, en el sentit d'explicar-nos, doncs, jo sóc colombià i a Colòmbia fem això i fem l'altre i el de més enllà. Acaba sent moltes vegades, i quan veus els DVDs, doncs, sobte, fins i tot com els nanos s'obren i expliquen moltes vegades el que senten. És a dir, el xoc que a ells els hi ha representat venir d'un país amb unes tradicions absolutament diferents a les nostres i trobar-se en aquest món, els hi crea un impacte intern important, i ells en aquests DVDs no tenen vergonya, a més sembla mentida, com són capaços, no?, d'explicar els seus sentiments. A vegades es fan, doncs, senzillament que entre ells es fan entrevistes, què penses del divorci, què penses de l'avortament, què penses de no sé què. Evidentment les postures d'un nen xinès, d'un nen marroquí, d'un nen colombià o d'un nen espanyol sobre el que pot pensar del divorci, de l'avortament o de qualsevol coses d'aquestes, te n'adones que hi ha un xoc cultural tremendo, i que els nanos allà s'expliquen i que ho discuteixen en una taula rodona en la qual han estat filmats, i que això passarà després als altres, perquè quan uns altres nanos facin la mateixa optativa, que el primer que se'ls fa és passar el DVD del que han fet els nanos que ho havien fet abans, i se n'adonen que es pot parlar i que no passa res, i que tant puc donar uns punts de vista com uns altres, i no tenen vergonya de dir jo penso això, però els meus pares diuen allò, i per tant doncs aquest problema, no? que estan en un món que és diferent al seu, ni que hi ha el xoc entre el que els estan dient a casa i el que veuen al carrer, etc. Entenem, diguéssim, que és un lloc que està funcionant, eh? Que, és a dir, que és dels pocs llocs que realment els nanos tenen la possibilitat de dir el que pensen de veritat del seu món. I per nosaltres mateixos, pel professorat, és impactant, no? Perquè entenem millor el que és. Per tant, són uns projectes que ja dic, amb ajut extern o sense ajut extern, ara ja fa 2 o 3 anys que els estem fent, i pensem que els continuarem fent. I evidentment, el que fan els nanos en aquests DVDs és parlar. Parlar, evidentment, en català, perquè els fem en català. Bé, i per últim hi ha el tema de les adaptacions curriculars. A veure, això també és una cosa que està directament relacionada amb el pla d'autonomia. Jo no sé si veieu, però aquest pla d'autonomia, nosaltres en som molt conscients, ens va ser una mica com de sacsejada dintre de l'institut, perquè sempre vols fer moltes coses, però a vegades costa fer-ho, organitzar-se. També és possible que l'incentiu econòmic, perquè aquest pla d'autonomia implicava molts diners, però també implicava justament per això, perquè ens donaven molts diners, molta responsabilitat, en el sentit de que totes aquestes estratègies que nosaltres tirem endavant n'hem de demostrar l'eficiència, i n'hem de demostrar l'eficiència a través d'uns indicadors que ens demana la Generalitat. Vol dir que no podem anar fent una mica així perquè sí, sinó que hem d'anar veient resultats. I de cas, quan us acabi d'explicar això de les adaptacions curriculars, us explico una mica com fem anar el tema dels indicadors de qualitat, diguéssim, d'aquest procés. Això de les adaptacions, per tant, va ser també una mica la mateixa idea. Els nanos han de fer uns currículums, fer aquests currículums a vegades és molt complicat, perquè moltes vegades diem al professorat que només mirant els llibres de text el que ens han d'aprendre els nanos és una quantitat de coneixements que es perveren, ja, o sigui que es poden fer, perquè per això diuen que hi són, però que són realment importants. I evidentment, quan et trobes un alumne que té dificultats d'expressió en català, i no únicament això, però que a més té dificultats d'expressar-se, etc, etc, i mires els llibres de text amb la quantitat d'informació i quantitat de paraules que ja no els alumnes nouvinguts, sinó els propis espanyols no les entenen, i etc, etc, em diu, bueno, doncs que potser havíem de fer alguna cosa per ajudar a la comprensió lingüística dels problemes, i a partir d'aquí a veure si els nanos eren capaços de poder assolir els objectius d'una forma més simple. I llavors doncs vam decidir que una de les possibles solucions era, bé, una cosa que se'n parla molt però que a vegades a la pràctica, almenys per nosaltres, pensàvem que era molt difícil, que era adaptar els currículums a les capacitats, diguéssim, lingüístiques dels nostres alumnes, és a dir, que poguessin entendre bé allò que se'ls estava explicant perquè poguessin arribar a entendre algunes coses. Aquest procés va ser lent bàsicament per problemes de materials que estiguin en el mercat, és a dir, els llibres de text són com són, i ara sí que comencem a veure alguna cosa, però fa 3 o 4 anys, si no és per coses personals que algú havia fet, la veritat és que hi havia molt poc. Llavors vam agafar uns departaments, en concret el Departament de Matemàtiques, el Departament de Socials, el Departament de Ciències i el de Català, català i castellà, és a dir, els més d'allò, i vam dir, bé, doncs anem a muntar-nos nosaltres unes possibles adaptacions perquè els alumnes dintre l'aula puguin entendre allò que fan. Vam estar estudiant models, també és veritat que com que teníem diners gràcies al pla d'autonomia vam agafar alguna assessoria externa, és a dir, algú de fora que ens va venir i li vam dir, en realitat vam intentar simplificar-ho molt, no? No vam parlar ni de competències ni de res de tot això, sinó de coses tan senzilles com dir, mira, els alumnes han d'estudiar els mamífers, però si han d'estudiar els mamífers amb el llibre de text no ens ho acaben d'entendre, com ho podríem fer? I aquesta assessoria externa en realitat ens va agafar els llibres de text nostres i va dir, a veure, dels mamífers, vosaltres què voleu que sàpiguen els nens exactament dels mamífers? Doncs no ho sé, que tenen ossos, no ho sé, el que sigui, no? Doncs que el més fonamental. I aleshores aquesta persona ens va fer un model, és a dir, com si fos un llibre absolutament adaptat. Parlava exactament del mateix que parlaven els llibres de text, però els dibuixos eren més senzills, les explicacions eren tremendament senzilles, però deien lo essencial, però amb un llenguatge, diguem, el màxim de col·loquial possible, i per tant s'entenia que els alumnes que tenien dificultats lingüístiques entenien lo mateix, molt més senzill, però entenien lo mateix i podien arribar a fer el mateix. Perquè un altre dels problemes que teníem a vegades és que si volies adaptar acabaves amb dos nivells a la classe, però en el sentit de que uns alumnes estaven estudiant els mamífers i els altres estaven estudiant una part que és les vaques quan no estan pasturant, no sé, que no era ben bé el tema era un altre. Aleshores, intentar que fos exactament el mateix però molt senzill. Això van començar a fer uns departaments, primer ja dic amb assessoria externa, després van començar a fer internament alguns departaments que es van comprometre, vinga, doncs anem a intentar adaptar el nostre a aquest nivell, i a partir d'aquí la veritat és que ara us ensenyarem algun model de programació, per exemple, una assignatura, també una vegada més no cal que ho llegiu, però fixeu-vos-hi bé que estem treballant en tres colors. Què vol dir? Que el professorat ha dit, a veure, els nostres alumnes han de saber uns continguts determinats. Aquests continguts, doncs, com tots han de saber unes coses. Quines són? Doncs, per exemple, les que tenim marcades en color blau seran, ho dic ara sense mirar-m'ho, seran les més senzilles. És el mateix però a un nivell més senzill. I les vermelles és a un nivell superior. Aleshores, quan jo estic a l'aula amb els alumnes, amb la programació, jo sé que he de donar exercicis, fixeu-vos que els blaus i els vermells arriben fins al nivell dels exercicis, doncs jo sé que els exercicis d'aquest color són els que em faran aquest alumne, aquest i aquest, que van més justets, que tenen més dificultats, i el negre és el que em faran els que van millor, per exemple, no? I per tant ja tinc un procés de... ja sé exactament què m'ha de fer cadascú. I veieu que hi ha posades també les competències bàsiques, etc. Us en poso un altre exemple perquè no tothom ho va fer. Ara sí que estem parlant amb la possibilitat d'unificar el sistema, diguéssim, de fer les programacions. Per exemple, en socials van dir, bueno, doncs, si tractem tal tema, els continguts són tal i els procediments són tals. I ja, doncs, tota la llista, diguéssim, de coses. Però del mateix, exactament del mateix tema, els alumnes amb més dificultats lingüístiques i de comprensió, els mateixos conceptes els hi posarem però a un nivell més senzill. És el mateix, però són menys ítems, més concretats, etc. I els procediments que treballaran també seran uns altres, seran menys, però treballaran més intensament aquests procediments. Però sempre referit exactament al mateix contingut base. I aleshores això seria un exemple dels primers que es van fer d'adaptació. Si mireu bé, imatge gran, poca informació escrita, i si llegíssiu, diguéssiu, el contingut és molt senzill, és el mateix que els altres, però molt senzill, i les activitats també més senzilles que puguin tenir els altres. Ara, la unitat didàctica que, per exemple, diu doncs, la latitud i la longitud, quan aquests alumnes estan fent això, els alumnes que tenen el llibre de text ordinari doncs estan fent la latitud i la longitud, per tant, exactament el mateix. És la manera de que tots se sentin fent el mateix. Ja estaria, no? Aleshores, això que us deia, com ho estem controlant això? Doncs a base d'indicadors. Per exemple, doncs, el primer any que aquestes adaptacions es van començar a fer només a unes assignatures, doncs el que fèiem era trimestre a trimestre mirar resultats acadèmics d'alumnes. si milloraven amb adaptacions el global d'alumnes, el global de la classe. Si en aquella classe hi havia, per dir alguna cosa, 30 alumnes, doncs si el primer trimestre, per exemple, no s'havia fet adaptacions curriculars i ens havia suspès doncs, el 40% de l'alumnat, si en el segon trimestre aquests mateixos alumnes amb adaptacions curriculars, si en comptes d'estar en el 40%, doncs estàvem en el 45 o en el 50%. Evidentment, en aquest sentit, ens ho prendríem com un èxit. O bé, aquells alumnes que, per exemple, doncs, no sé, quan feien segon d'ESO no tenien aquestes adaptacions i van treure tals resultats, doncs els hi fem el seguiment als mateixos alumnes a tercer curs que ho estiguin fent amb adaptacions, a veure si aquests mateixos alumnes els resultats han millorat o no. És a dir, que anem fent indicadors per poder veure si realment anem en el bon camí o no anem en el bon camí. Si més no, ens dona la tranquil·litat de pensar que d'alguna manera una mica rigorosa intentem veure com tot l'alumnat de la casa doncs va millorant. No us vull dir amb això que sigui un èxit espectacular, però jo penso que s'ha fet una feina prou interessant que s'està fent.